Jofre Mateu, pot habitual dels dilluns. Com estàs, Jofre?
Molt bé, molt bon dia. Bermúdez, amb el sensor de la llum està tenint problemes, però l'estudi molt bé.
Ah, que sí? Has vist que, sí, sí. Que la llum té un sensor que si pares, has d'anar fent així tota l'estona, has d'anar movent els braços.
Ja ho veig.
El Jofre Mateu ve amb unes ungles molt originals. Té les pintes habitualment, per tant, no és que sigui un homenatge avui a Borja Iglesias, que ahir va rebre el suport de gran part de la seva afició al partit del Celta contra el Rayo Vallecano. Una iniciativa molt, molt bonica. Ahir la gent va anar a l'estadi amb les ungles pintades per recolzar a Borja Iglesias, que pel fet de pintar-se-les ha rebut insults homòfobs, cosa que em sembla estúpida i no entenc, però bueno.
Va, les xarxes, la gent que té ganes de que li facin cas.
Pots ensenyar-les ungles al live del que t'hi jugues i explicar per als oients de ràdio què és el que portes pintat?
Pues mira, ja saps que no fa gaire vaig explicar, no?, que feia amb braille, m'escrivia coses amb braille. Aquesta vegada són fitxes de dominó que aquest dissabte que ve és el meu aniversari, és el 24 de l'1 del 80. M'he escrit la Sandra, que és la que em fa les ungles, cada vegada que hi vaig se m'ha inventat alguna cosa i aquesta vegada va provar per aquí.
O sigui, avui portes la data del teu aniversari pintada a les ungles.
24 de l'1 del 80. 24, 1 i 1980.
Sí, que guai.
Bueno, sí, això m'ho vaig fer, no sé, no me'n recordo quan hi vaig anar, la setmana passada. Cada 15 dies vaig, tinc tarifa plana cada 15 dies.
Mm. També ens acompanya un altre pot habitual dels dilluns, del nostre trident, Àlex Delmas, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Que de matinada m'has enviat un document on expliques la teva visió positiva de la derrota del Barça, basada en 4 punts que després a la del Masterclass analitzarem, però tu, una mica com el que acabo d'explicar, no?, que tot i la derrota, creus que el Barça hi va mereixer guanyar i va jugar bé.
Exacte, sí, sí, en la línia de la teva entradeta. Per mi el Barça ahir, és veritat que Manolo González el dia del Espanyol-Barça diu que la finalització és un aspecte important del futbol, i ho és, i dono la raó, però diguéssim que tot allò que no és la finalització, ahir el Barça ho va fer de meravella des del meu punt de vista. És a dir, per dir-ho d'una altra manera, hi ha hagut derrotes que a mi m'han deixat més... hi ha hagut victòries, perdó, que a mi m'han deixat més preocupat que la derrota d'ahir.
Doncs després ho ampliarem, perquè la tercera pota del nostre trident d'avui és algú habitual del programa, però que últimament ve menys del que voldria perquè les seves altres obligacions professionals li impedeixen, però estem molt contents de poder tornar a tenir avui dilluns el que es va convertir en entrenador de moda a Catalunya, ascendint contra pronòstic al seu equip de categoria i al que se li ha girat molta feina perquè resulta que quan havia de competir per no baixar, està competint per pujar, tot i les dificultats que té, perquè ha començat la temporada jugant en un estadi i una normativa estúpida l'obliga a canviar a mitja temporada. És Adai Benítez!
Redobles, eh?
Més llarg de la història.
Bon dia, bon dia. Tenia moltes ganes de vindre, la veritat, i per tot el que has dit, doncs, no és veritat que no podia vindre i, bueno, content d'estar una altra vegada aquí.
Feia dies,
A veure si puc vindre més. A veure
clar,
si puc,
perquè entrenen, a l'hora que t'hi jugues entrenen. Sí, sí, entrenen, i clar, estan entrenant molt perquè, bueno, la temporada està sent molt bona. Aquest cap de setmana l'Europa ha empatat contra l'Atlético Madrileño, que és un dels favorits per pujar de categoria. De fet, fins fa poc era líder, ara ho és el Sabadell. Felicitats des d'aquí al Sabadell. I aviam si aquesta setmana ve l'entrenador o algun jugador a parlar de la gran temporada que està fent el Sabadell, que ara mateix és líder a Primera Federació i pujaria de manera directa a Segona Divisió. L'Europa va empatar contra l'Atlético Madrileño havent de jugar exiliat a Gavà. Com va anar el partit a la Bòbila?
Bueno, si no guanyes, regular. Si no guanyes, si no perds malament del tot, no, però regular perquè empates. Jo crec que el partit, en quant a pla de partit, va anar molt bé. Va sortir quasi fins al minut 60 a la perfecció. Al minut 60 es va notar que vam tindre la Copa Catalunya dimecres amb la majoria de jugadors que van jugar dimecres dissabte. Dimecres van jugar 70 minuts, o sigui que...
Són els telèfons, l'alarma que us he explicat abans és la mateixa, és la de Protecció Civil, dient que vigileu si esteu en zones del litoral perquè hi ha previsió d'onades importants fins dimecres. Fins dimecres és exactament la mateixa alarma que ha sonat quan estàvem començant el que t'hi jugues, deies, Adai.
No, això, que el partit en general va anar bé, surto content una mica pel joc. És veritat que a la fase de transició, que ells són hipermegabons perquè tenen jugadors joves, ràpids, És a dir, perquè la gent ho entengui una mica, hi ha algun jugador d'ells que amb el traspàs i el seu salari ja guanya, ja costa més que el que costa la meva plantilla. O sigui, és un equip fet directe...
Només un jugador, eh?
Sí.
Ja que bèstia.
Podria dir un jugador que amb el traspàs i la seva, el seu salari és...
És el pressupost.
Són més diners que la meva plantilla.
I qui? Qui? Es pot dir el nom o no?
No, bueno, sí, t'ho puc dir, però Arnau Ortiz, per exemple.
Arnau Ortiz, sí, que, va pagar 300, que va marcar, que va marcar.
Van pagar 300 per ell.
Els dos.
Van pagar 300 per ell, més el seu salari.
O sigui, el tio que va fer els dos gols de l'Atlético Madrileño contra l'Europa, el seu traspàs més salari costa més que tota la plantilla del club.
Tenen més jugadors de salari.
És bèstia, eh?
Però bueno, que això no és un... Això al final és una mica per ficar en magnitud la magnitud de la situació una mica, i que crec que, bueno, que la gent que ens està donant valor a el que estem fent, pues, és perquè també sap això, saps? I ara tenim una segona volta que no serà gens fàcil, encara que el camp, no vull que sigui una excusa, perquè tothom va dient, no, és que el camp allà no guanyen la primera volta, sí, la primera volta han fet la feina, ara la segona hem de tornar a fer la feina, perquè queden 15 punts per salvar-se, cuidado, eh? Ojo.
Tu encara mires els punts que queden, sí, per salvar-te, ara anem, tot i que l'Europa va quart.
Ara anem a Cartagena, jo no estic... perquè, bueno, pues no sé, m'han expulsat, no sé per què.
És habitual que quan t'expulsin no sapiguis per què.
No, sí que ho sé, perquè vaig entrar dintre del camp. Ah, vaig entrar dintre del camp.
Bueno, però sí, m'ho fa cada partit, això, d'entrar
dintre
del
camp. Sí, jo també, i m'han expulsat aquest. Jo també, i em van expulsar aquest.
Aquest sí, aquest sí.
No, no, és que és la realitat, i no li vaig dir res. Em vaig queixar d'una falta. Evidentment que em vaig queixar una mica, però no li vaig dir cap paraula que estigui fora del normal.
Un partit de sanció.
Jo crec que els místers, és que no ho sé, perquè crec que els místers, el cos tècnic és el doble, sempre.
Ah,
no?
Sí, però, dos partits.
Però bueno, anem a Cartagena sense Toni Caravaca, que té la cinquena groga, sense Escoruela, que està en un moment de forma espectacular, però espectacular és espectacular. Cinquena, jo no vaig, i esperem ara què passa aquesta setmana, perquè estem amb el mercat i...
El mercat pot haver moviments?
Pot haver moviments.
D'entrades o de sortides?
De sortides ja han hagut i pot haver-hi moviments. No sé què passarà, però pot haver-hi moviments.
O sigui, estàs cagat per si la plantilla es debilita?
No, cagat no, però és una... Però, ostres, és... Al final ja han marxat dos jugadors que des de un ha tingut poc minuts, l'altre des de novembre va estar en una situació de baix... Bueno, una baixa mèdica, tema... No es trobava bé, i l'altre... O sigui, Salva, que no l'he tingut en tota la temporada, que era un jugador molt important, aquests dos que no han marxat, I ara vindran curva segur, va, segur.
De moment, la primera volta de l'Europa ha estat molt bona, superant les expectatives. Aquest cap de setmana ha empatat a la Bòbila de Gavà 2-2, i a partir d'aquí veurem. Sabeu ja quan podrà jugar l'Europa Can Dragó?
Teòricament, al febrer ja hauríem de poder jugar allà, però que és el pròxim partit. Però és que he sentit ja rumors de que si no juguem allà, jugaríem a Montjuïc o no sé què. Ho he sentit, sí, però no...
Tu també, Àlex?
Jo també ho he escoltat, aquest rumor.
Aquí tenim una institució però... de l'Europa, que podria acabar jugant a Montjuïc.
Però, bé, això és el que es diu, però a priori ha de jugar a Can Dragó.
Fins que Can Dragó, sí, diuen la possibilitat d'Europa de Montjuïc, no?
No entenc per què, però vaja. Però si el partit és el... d'aquí encara queda bastant. O sigui que...
Sí, però vaja, només per seguir el que està dient la DAI, la temporada és brutal, també la del Sabadell, però la d'Europa és brutal, no només per resultats, sinó per joc. És magnífica, i és normal que la DAI estigui una mica espantat, perquè hi ha tres jugadors, que ell no vol dir el nom, però que són de superior categoria i que els han tocat a tot arreu.
Doncs estarem pendents, eh? Igual que del Sabadell, que va líder de Primera Federació, perquè tocaria que algun equip català estigui a segona divisió. Al futbol professional en tenim tres a primera i no n'hi ha cap a segona, i és una anomalia, Jofre, que no hi hagi equips catalans a segona divisió.
Sí que ho és, i seria interessant, perquè el Girona ja està tenint el cap i sembla que aconseguirà, que no sigui perquè en baixa un, sinó perquè aconseguim afegir-hi al futbol professional.
Va,
sí, senyor.
Lluís Flaque, Flaque, què tal, com estàs?
Hola, sí, que Rodríguez, què tal, com estàs?
Què vols, Bermúdez?
No, que dic que aquí la gent al WhatsApp del Que t'hi jugues ens diuen que aprovi a l'Eric Compte, el Copo, el primer equip. Això a la DAI. Això ja aquí jo ja no hi fico.
Va fer la pretemporada l'Eric Compte amb nosaltres, eh? Al final tinc en valor a totes el filial, però...
Però una cosa, que t'hi jugues és per parlar del Barça, no per parlar de l'Europa.
És que el seu germà és oient.
Ara farem un especial de l'Europa. Llavors la gent m'acusarà amb raó de prevaricació.
Que ho diguis tu, sí que...
Exacte, sí, molt bé, Flaque.
Molta estona per la valor.
Volia tenir un guinyo amb la Dai i ens està quedant llarg el guinyo.
És el que diu la gent, eh?
El germà de l'Eric, no? Que ha escrit, no?
El germà de l'Eric. Doncs no descartis. Va, Flaque, a tot això, em confirma l'Helena que avui parla Mbappé. Us he dit que seria algun futbolista important, doncs ja sabem qui serà. D'aquí a una estona, Arbeloa i Mbappé en directe al Que t'hi jugues. Sí, avui surt a parlar Mbappé.
No, que té sentit perquè juguen contra el Mónaco i va sortir d'allà.
Mbappé.
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 Flaqui, com s'ha aixecat Donosti després d'aquesta victòria contra el Barça?
Doncs feliços, perquè més aquí demà és Sant Sebastià, dia de Sant Sebastià, per tant dia gros. Avui a les 12 de la nit fan la izada de bandera, que diuen, i la tamborrada, així que festa grossa que va començar ja Noeta, evidentment per ells una victòria que realment parles amb la gent d'aquí i et reconeixen que va ser poc menys que un miracle que guanyés la Real Societat al Barça, perquè tal i com va anar el partit i com deies tu a la editorial, la sensació és que de cada 10 partits que juguis com el d'ahir en guanyes 9 i mig. Però clar, ells feliços, contents i conscients que era una victòria que necessitaven molt, i pel Barça doncs, el que deies tu, no? Que al final les sensacions, i nosaltres que som una afició que sempre ens mirem el com, doncs ens ha de deixar prou tranquils tenint en compte que és veritat que el Madrid ara està a un punt del Barça, però que les sensacions futbolístiques segueixen sent molt allunyades.
Tot això, a partir de la una hi ha sorteig de Copa. Avui el Barça coneixerà el seu rival als quarts de final de la Copa. El seguirem amb el Bruno Alemany, que ja està preparat per controlar. És un sorteig semipur, perquè sabem que l'equip de segona divisió, l'Albacete, ha de jugar contra... bueno, clar, ha de jugar contra algun primera perquè és l'únic segon, és un sorteig pur.
Sí. Però treuen la bola,
una tonteria com una casa.
Treuen primer la bola de l'Alba.
Sí. Val, gràcies, Jofre. És un sorteig semi pur perquè primer treuen la bola de l'Alba. Exacte. Gràcies, Jofre. M'ha salvat.
No, això, possibles rivals del Barça: Atlético de Madrid, Atlètic, el Betis, Real Societat, València, Alavés i Albacete, com bé dèieu, es jugarà entre el dimarts 3 i dijous 5 de febrer, són els partits d'aquests 3 dies, a partit únic, i el Barça podria jugar a casa, podria jugar al Camp Nou aquell partit.
Perquè els enfrontaments entre els primera divisió, el sorteig de camp és pur, Si t'enfrontes a l'Albacete jugues allà.
És l'únic que jugaria segur al Belmonte.
I escolteu que avui en directe passaran moltes coses, eh? El que t'hi jugues, força tapaït ens queda el programa, però està guai perquè això vol dir que viurem intensament la ràdio en directe. Santi, del que vas parlar després del partit,
bon,
del que has comentat avui amb la gent del club i del que vam escoltar dels protagonistes a la zona mixta, amb quina sensació es queda la gent de dintre, la gent del Barça, després de la derrota a Noeta?
Que és increïble que es perdés el partit, amb les oportunitats que es va tenir, que no s'ho expliquen, i molt emprenyats, lògicament, amb Gil Manzano, que va ser doncs protagonista per ells perquè els va treure del partit, i així ho explicava Frenkie de Jong, el primer, el capità, que va acusar a Gil Manzano d'arrogant.
Al final, si es fuera juego, es fuera juego. No hay otra, pero yo no lo he visto, pero nos han dicho que no era fuera juego. Luego lo comenté también al cuarto y me ha dicho como que no era. El año pasado pasó a gol igual, exactamente igual aquí. Pero al final, si fuera juego, si fuera juego. Pero lo que sí que quiero decir es que el árbitro, yo creo que no puedes ni hablar con él, y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar, y me mira con una cara como que soy más que tú y tal, y es muy frustrante, es que yo creo que no se puede aportar así.
Per aquestes paraules de Frenkie de Jong, li vam preguntar en sala de premsa Hansi Flick.
Everyone knows that, and also I could read comments before the match.
Tothom sap com va la cosa. Havia llegit comentaris ja abans del partit. Sempre parlo bé dels àrbits perquè en tenim de molt bons a la Lliga, però al final, amb alguns, ja saps el que passa. Frenkie té raó. Ell és un jugador que sempre manté la calma i pensa el que diu. Però ell és el capità i vol parlar amb l'àrbit al terreny de joc. I amb Gil Manzano no es pot. I quan nosaltres volíem parlar amb el quart àrbitre, tampoc era possible. Però ho hem d'acceptar. No és agradable, però és així.
Not nice, but okay.
Estava molt cremat, Hansi Flick, amb Gil Manzano i també amb les decisions que es van prendre de la sala VAR. Tan cremat que quan li van preguntar per Del Cerro Grande, el mateix àrbitre que l'any passat ja era al VAR, al partit contra la Real, i va doncs anul·lar aquell gol de Lewandowski, li va sortir una bota del número 50, etc. Era el mateix, i li van preguntar per aquesta designació. I aleshores van arribar les primeres paraules de Hansi Flick en espanyol en una resposta.
It gave you flashbacks of what happened last season here with Robert Lewandowski.
Yeah. Was the same VAR? The same one? Was the same one? Or I don't know. It was also the guy from last season. Oh, muy bien. Buen trabajo.
Mira, parla castellà, Hansi Flick.
És civilí, aquest buen trabajo, eh? Clar, perquè inclou molts matisos aquest buen trabajo, perquè vol dir que el comitè ha fet bé la seva feina, no només l'àrbitre, en posar el mateix àrbitre de l'any passat.
Del Cerro Grande era l'àrbitre del VAR, és el mateix que la temporada passada va anul·lar aquell gol a Lewandowski per un fora de joc milimètric que després a la recreació virtual, diguem-ne, que se li veia una bota que calçava uns 50 de peu.
Sí. de pallasso.
I que Gil Manzano és el que va provocar la botifarra de Hansi Flick en un partit a Montjuïc contra el Girona.
I el, de, el dels tres partits a Lewandowski per rascar-se el nas, també, potser?
També.
Sí, el de recol·lecció de vermelles, de fet, amb Messi, Neymar, exacte. Luis Suárez, etc.
Té diversos caps de caça allà, que són totes les estrelles del Barça. També n'hi ha algun del Madrid, eh? Em sembla que ha expulsat a Sergio Ramos.
Sí, però a Gil Manzano ningú pot parlar amb ell, a no ser que sigui Xavi Alonso l'acabar un partit i li vaig a dir que el que ha fet et fa pensar malament, que aleshores sí que baixa el caparronet i no li diu res a Xavi Alonso.
Com veieu, el Flaqui està molt content amb l'arbitratge de Gil Manzano.
Em va semblar indignant.
Realment, jo ahir vaig acabar molt nerviós, contagiat per, crec que els propis jugadors, perquè em sembla que es veu ja, no? Pedri i Fermín, se'ls veia d'inici ja que tenen la constància de que els anirà traient de polleguera. És una cosa que s'ha d'analitzar abans de partit i que podem parlar des d'aquí, però una vegada estàs a dins és molt difícil mantenir la ira.
Sí, a veure, per mi hi ha dues coses. Una, que és normativa, que l'hem parlat aquí moltes vegades, és a dir, fins a quin punt un jugador treu avantatge d'una situació, d'una bota, d'uns mil·límetres per fer el gol.
Ara parles del gol anul·lat de la jugada de Lamin Yamal.
El de Lamin, per exemple, però n'hi ha hagut altres.
El de Lamin te l'has de creure, a la línia, vull dir. Perquè aquella mateixa imatge l'utilitzen per justificar que és fora de joc, te l'has de creure, i l'utilitzen per justificar que no és fora de joc, també te l'has de creure. Vull dir, és tan justa.
Te l'has de creure perquè és que dura. Ara, que el línia aixequi fora de joc, em sembla increïble, aixequi banderí, però bueno, en fi, te l'has de creure.
Sí. I després hi ha la jugada de la falta de Dani Olmo a Kubo.
Que és un escàndol.
Que, Flaqui, tu et vas indignar perquè creus que aquestes jugades, la normativa o la directriu és que no entri el VAR perquè no és molt clara, si bé és cert que quan veus la imatge, home, et toca la bota de Takekubo.
És falta, però aquest any no s'hi entra.
No és falta.
Sí, sí que és falta, però no és falta. La bota. Bueno, és igual, podem entrar al debat de si és falta o no, però aquesta temporada, amb moltes més accions que hi ha hagut similars a aquesta, el VAR s'ha inhibit, no ha entrat. Ahir, per la raó que sigui, doncs decideix que sí que s'havia d'entrar.
És impossible,
doncs que entri.
És impossible que el del VAR vegi millor l'acció que l'àrbit que està a un metre i mig en directe.
No, no és impossible perquè és Gil
impossible.
No, Gil Manzano no veu res.
El que no vegi l'àrbit no ho veu.
Ho vam veure ahir, no veu, o sigui, no hi veu.
A l'acció congelada és tramposa. Congelar una acció on sembla que hi ha un contacte és trampós, no és real. L'àrbit davant, si deixa seguir l'àrbit que està a un metre i mig, allò no es falta.
A mi això que el VAR rebi a l'àrbitre de la gespa amb una fotografia amb un frame congelat,
exacte,
per demostrar-li allò que pretén, el que pretén convèncer, em sembla una aberració, no d'ahir, des de que es va instaurar el VAR.
Estic d'acord.
Si no pot ser que tu cridis a un àrbitre de que està pitant a la gespa i arribi a la pantalleta i el primer que vegi és... perquè ells li diuen, no, mira, et crido per si pots veure que ha passat alguna cosa relativa a això. Però clar, és que li ensenyen una imatge que a partir d'aquell frame congelat és que no pots veure una altra cosa. Ja et condiciona totalment. Per tant, no, això de l'aplicació aquesta del VAR en què tu vas a la pantalleta ja condicionat pel que ha vist l'altre, no. Tu crida'l, li dius, escolta, vine al VAR.
I ensenya-li d'entrada la imatge en temps real.
No li diguis res. Escolta, mira, vine al VAR i revisa amb quatre repeticions això que has decidit.
Sí, però la primera de les repeticions que diu el Sique és no amb càmera lenta.
Esto es lo que quiere el barcelonismo. Dejar de hablar de árbitros. ¿Por qué? Porque saben que les benefician. Y ahora les interesa otra cosa. Cargarse a Gil Manzano, el único árbitro de verdad que hay en toda España. Soy Raúl Trasur, ¿qué tal?
Hola, Raúl. Hoy estás en tu territorio, en Madrid.
Hoy estoy en Madrid, donde tengo que estar.
Por cierto, has reventado la cámara porque ya no se te ve.
¿Cómo que he reventado la cámara?
Sí, no se te ve.
No,
yet.
Solo se ve una especie como de llamada de WhatsApp.
Trucada.
Ahora sí que se te ve.
¿O no?
Ahora sí que se te ve. Pero bueno, lo importante es que se te escuche, Raúl Trasur.
Només per tancar el tema arbitral, més enllà de les decisions capitals de les que són... les que queden del gol anul·lat, etcètera, la falta d'Olmo, jo crec que el que desespera els jugadors del Barça és el tarannà de Gil Manzano.
Correcte.
És aquesta fatxenderia, és aquesta xuleria, aquesta prepotència amb la que actua, aquest criteri erràtic que de sobte et deixa passar una falta i la següent jugada te la xiula o al revés, aquest no poder xerrar amb ell, aquestes petites coses que són les que el Jofre, l'Adai, els que estens a la taula, que l'Àlex que han jugat a futbol, són els que et van carregant de debò. No són grans decisions, són les petites coses que et van cremant.
Tot i això, el Barça va mereixer guanyar, i Hansi Flick, Santi, ho va dir obertament en roda de premsa.
Sí, així ho va explicar Hansi Flick.
I'm not happy at this normally. I'm disappointed because we
No estic satisfet. Estic decepcionat perquè hem perdut 3 punts, però aquest és el futbol que volem fer. Aquest és el nostre joc. És cert que hem comès molts errors. Hem de defensar millor, però avui he dit a l'equip que hem jugat bé. No hem tingut sort, tampoc a nivell ofensiu. Ho hem d'acceptar. Alguns dies no entens per què perds, i avui és un d'aquests dies. Ara ens hem de concentrar en el proper partit, perquè és molt important.
I una reflexió similar va fer Eric García, que s'ha convertit en capità sense braçal en pilota i també davant del micròfon, perquè explicava així el partit amb aquesta claredat.
Hem de seguir, jo crec que l'equip ha fet un molt bon partit. Crec que els hem dominat tot el partit. La segona part sí que hi ha hagut algun moment que ells han apretat una mica més i això, però en general crec que hem estat molt bé. Hem tingut moltíssimes ocasions, 2 centros a l'àrea que, bueno, és algo que hem de millorar tant ofensivament com defensivament. Marques l'1-1 després de tenir moltes ocasions i ells just la jugada següent et marquen el 2-1, òbviament ens ha sigut una hòstia dura. Però bueno, crec que ho hem intentat fins al final, a seguir. Dimecres tenim un partit molt important a Praga i crec que, bueno, que l'equip venia doncs d'una dinàmica molt bona, guanyar la Supercopa, i això doncs no ens pot frenar.
Tot i l'àrbitre i tot i la derrota, jo vaig notar certa tranquil·litat dins l'expedició després del partit, i el que vaig percebre és que si es juga així, tranquils que el Barça guanyarà la Lliga.
Ho compartiu, Jofre, Àlex, Adai, que tot i que la classificació estigui apretada, perquè ara mateix el Barça és líder amb el Madrid a un punt, la preocupació ha de ser molt relativa?
Sí, jo estic absolutament d'acord amb el missatge de Flick. És a dir,
aquest silenci, per a que la gent que ens està escoltant l'entengui i l'interpreti, és perquè anava a parlar el Jofre Mateu, però ha callat de sobte, no sé si per donar-li dramatisme a la situació.
M'ha semblat que entrava i dic, vale.
No era per donar-li dramatisme a la situació.
Perquè primer hem mirat el míster, a veure si ell volia parlar, i després ja ens hem posat nosaltres. Escolta, estic absolutament d'acord amb Flick en aquesta lectura positiva, de la mateixa manera que el Barça normalment hi ha moltes vegades que es guanya i es mira cap al joc, també s'ha de mirar cap al joc quan el resultat no és positiu, no? I per mi el Barça ahir fa un partit extraordinari, exceptuant la finalització. Sí, és cert que en els 2 gols doncs, hi ha algun detall que es pot defensar millor, però és que després ho tocarem, no? Per mi el Barça ahir surt de pressió de meravella, té fluïdesa en el joc, recupera molt bé, se'l veu elèctric, i crec que és circumstancial. Per tant, jugant així, en un campionat regular, jo crec que no hi ha dubte de que el Barça va bé i de que el Barça es va mostrar superior a la Real Societat i a qualsevol equip dels que he vist aquest cap de setmana.
A mi em va donar la sensació de que la primera part és boníssima. Jo crec que ahir perdem un partit que hem jugat molt millor que alguns altres que hem guanyat, però també és cert que ahir no guanyes jugant bé i altres partits, com deia l'Àlex, has guanyat no tant. A mi em sembla que el Barça té assignatures per millorar. Dit això, no veig un equip millor, i precisament el que estem veient és que va en ascendència, en sensacions, o sigui que una derrota a mi no em faria canviar massa el rumb.
Adai, tu que a part de l'Europa i del Girona sempre has dit que ets del Madrid, com ho veus des de la teva òptica?
No, mira, el Barça una mica a la línia del que esteu dient, el Barça jo no em preocuparia, ahir perd un partit que pots perdre la temporada, o sigui, si has d'escollir 3 o 4 partits que no puguis guanyar, perquè al final els hi hauran, contra el Reial, allà és un dels partits. Entre el Barça i el Madrid hi ha una diferència molt gran. El Barça té controlat, pot controlar els partits, a vegades per al control del partit, perquè té errors perquè són molt joves, perquè la línia defensiva cor uns riscos molt i molt grans, i pot passar. El Madrid veig amb molta dificultat que pugui tindre una continuïtat en el joc, i la continuïtat en el joc és el que pot donar acabar guanyant algun títol, perquè no té mig del camp, no té jugadors que controlin els partits com fa 2 anys tenia a Luka Modric i a Toni Kroos. Va perdre un, i l'any passat ja jo almenys deia, el Madrid no sé exactament a què juga, per moltes pilotes a la base, no arriben les pilotes netes a la part de finalització perquè no té un jugador que controli aquest joc. Aquest any no té ni Luka Modric ni té Toni Kroos, i no té jugadors que puguin fer això. Llavors el Madrid té un problema de joc, perquè a dalt no té un problema, a dalt té un jugador que farà 45 gols aquest any,
que és Mbappé,
i té un que no fa molts gols, però en farà 10 o 12, i un altre que en farà 10 o 12, també.
O sigui, les no xifres, ja les tens fetes, les xifres.
Sí, així, és la realitat. A darrere, bueno, pues el Madrid ha tirat sense... Va perdre Baran, Sergio Ramos, tal, i jugava... Més o menys...
Què et sembla, Arbeloa, tu?
Des que podia haver, el que menys m'agrada de tots.
Sí, el que menys?
El que menys m'agrada, sí. Crec que sí, que el que menys m'agrada, però tampoc puc valorar molt. Haig de veure, haig d'acabar de veure. No sé, no m'agrada... És una cosa que t'ho estic dient sense saber com entrena, eh?
L'altre dia
la seva presència no m'agrada molt.
No? El Meana em va dir...
I per mi el Madrid l'ha liat, sincerament, l'ha liat fotem fora un senyor, un tio que teníem que parlava bé, que estava intentant construir un projecte de portada 3, que porta 5 mesos, 4 mesos. Per mi és un error.
L'altre dia l'Anton Meana em va dir que...
Bueno, pues discúlpeme usted por echar un perdedor. Por echar un perdedor... Me llamaron mataperros, era.
Mire, presidente, como ya nos anticipó en la taberna de los locos del viernes Alberto Peinado y Javi Galiano que iba a haber pitos monumentales en el Bernabéu y gritos de Florentino dimisión. I fixa't si ho van anticipar bé. Clar, estan connectats amb l'afició de veritat, no com alguns mitjans de comunicació, que clar, són aparells de propaganda.
Però
resulta que dos bojos que ens venen a la taverna dels divendres palpen millor el sentiment madridista que més de la meitat dels periodistes que hi ha a Madrid. Vinga, me va.
A mi em sembla significatiu, no només la xulada de l'altre dia, que va ser gruixuda, sinó aquesta falta d'entesa entre Arbeloa i una part del madridisme. O sigui, ha sigut una jugada arriscada. No per fet de fer fora Xavi... Jo crec que descontextualitzat, perquè no crec que toqués, sincerament. O sigui, com veus, els números i les classificacions no encaixen que l'entrenador hagi de saltar.
I per projecte.
I per projecte. I després, que em sembla que Arbeloa, que pot tenir el favor del president, no el té gens de molta gent. I això és molt arriscat.
I després, Jofre, que el primer dia que va, o el segon dia que va entrenar, resulta que arriba a les 6:57 del matí i hi ha una càmera del Chiringuito allà per captar l'arribada... I li
Allí
fan estàvem. Una pregunta a la roda de premsa.
Periodismo. Periodismo absoluto.
I ensenyen la imatge d'ell entrant, passant per davant de les copes d'Europa i el tio es para i fa com un gest.
Tres becarios en la puerta.
Al·lucinat.
És de The Office, eh? És de The Office.
Sí. Vaig dir amb un segon, tio. Maravillós.
No tan explícit, tio.
Va semblar una
cosa. Anton Meana, hemos pasado, va dir, en el Madrid, de un entrenador que no tiene entorno a otro que solo tiene entorno.
Sí, però precisament per això, com que només té entorn, n'hi ha molta part que li dic que l'està buscant, que trobarà ràpida. És sorprenent, perquè jo em pensava que hi hauria més quòrum amb això, i veig que hi ha molta gent que li té ganes d'arribar.
Cas Dro, us ha sorprès que marxi?
A mi molt.
Sí, em sorprèn, però no sé com dir-ho, no em sembla malament. És a dir, una cosa és que nosaltres apel·lem a que el futbolista tingui moltes ganes de quedar-se al Barça per identitat. I una altra és que ho obliguem a tenir. Si Dro no és molt del Barça i no està molt capficat en triomfar en el Barça, hi ha altres alternatives, i el futbol és tan gran com el món.
El Hansi Flick s'ha emprenyat molt, per aquesta decisió. Ho vam escoltar a la roda de premsa i ho ha manifestat en privat. És el propi Dro qui li diu a Hansi Flick que pagarà els 6 milions d'euros de la seva clàusula i marxarà. I és a la vegada el seu representant, Ivan de la Peña, qui li comunica a Deco sense cap retret. No hi ha cap retret a ningú del club i pel que a mi m'han explicat és una decisió purament esportiva.
No és
econòmica, un moment, president, no és econòmica perquè no s'havia ni començat a negociar la renovació de Dro. És esportiva perquè ell veu que d'una banda el sistema del Barça no és l'ideal per un jugador que és interior pur. El Barça juga amb un 4-2-3-1, no amb un 4-3-3. I de l'altre, i sobretot, perquè té davant a jugadors molt bons i molt joves. A la mitja punta, que és on podria jugar Dro, hi ha Fermín, hi ha Olmo, moltes vegades juga Rafinha.
Hi haurà Gavi,
que tornarà. Hi ha Pedri, que és intocable, i veu que no tindrà minuts. Té ofertes d'Anglaterra i d'Alemanya, i veurem si li cau aquesta setmana una del Paris Saint-Germain, que de manera formal encara no ha arribat. Però la decisió de Dro és, pel que em diuen, esportiva. De fet, Kylian Mbappé ha sortit a parlar mentre escoltàvem el butlletí i ha tingut un record carinyós cap a les víctimes de l'accident ferroviari. Ara l'escoltarem, però en directe, aviam de què està parlant ara el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé.
Por los pitos, si te doy mi opinión a mí, yo pienso que yo entiendo. Yo entiendo la gente. Antes de ser futbolista yo estaba un joven que miraba todo el partido de fútbol y cuando yo no estaba contento, ¿qué yo hacía? O hablaba mal de los jugadores o si yo tenía la suerte de estar en el estadio, yo pitaba. So, al final puedo entender porque la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar, solo entiendo porque no hacemos las cosas bien.
Pero la única cosa que yo no me gusto del último día es que yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No hay que pitar más otros jugadores, porque no es la culpa de algunos jugadores, es la culpa de todo el grupo, de todo el equipo. Lo hacemos mal como equipo y yo pienso que tenemos el carácter y la personalidad para cambiar eso en el campo y que tenemos todo el madridismo con nosotros. Yo no veo que el madridismo está contra nosotros. El madridismo está enfadado, es normal a nosotros de cambiar la situación en el campo, ganar partidos, jugar bien, y yo estoy seguro que ellos van a volver con nosotros.
Hola, Kilian aquí. Sergio Horas para El Desmarque. Dices que el Bernabéu tenía que haber pitado a todo el equipo. Pitaron sobre todo a Vinicius Junior, sobre todo los 90 minutos.
Claro, yo pienso en primero a Vini, porque Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Por eso que yo hablaba de eso. Y es la única cosa que yo tengo que decir al madridismo, de no coger un jugador y le sacar de la plantilla para pitar solo. Si tú hay que pitar, lo entiendo perfectamente, que pita a todo.
Uy, aviam si podem recuperar Mbappé, que està parlant dels xiulets al Bernabéu, dient que els entén, però demanant que es xiuli a tots els jugadors, no només a un.
Algunos para decir que es la culpa de este, la culpa de este. No, la culpa es de todos nosotros. A nosotros de cambiar la situación y vamos a hacerlo porque somos jugadores de Real Madrid. En el Real Madrid siempre hay momentos así y hay que cambiarlo.
Y sobre esto, perdona, quería insistir en que vimos a Vini afectado. ¿Cómo le viste tú? ¿Cómo le has visto? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está Vini?
Al final, Vini, como tú, como ella, como todo el mundo, es una persona, un humano. Es normal que te toca cuando gente habla mal de ti. A veces es justo, a veces no es justo. Pero Vini es un grandísimo jugador y es un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo, tengo mucho cariño por él y yo pienso que en nosotros como equipo que tenemos que protegerle mejor, yo también tengo que protegerle mejor para que no esté en esta posición que está solo contra la gente. Él tiene que saber que nunca va a ser solo aquí en el Real Madrid. Todos los jugadores, toda la plantilla, todo el club está con él siempre. Vamos a protegerle, cuidarle para que nos da la mejor versión, porque cuando Vini está a su máximo nivel es un jugador de alto nivel y uno de los mejores del mundo.
Hola, ¿qué tal, Kilian? A tu izquierda, Javier Herraez de la cadena SER. Uh-huh. ¿Qué haría Kylian Mbappé si fuera Vinicius? Si tú estuvieras en su posición, ¿cómo revertirías la situación? ¿Cómo cambiarías esos pitos por aplausos en el Bernabéu? ¿Qué harías tú?
Yo no soy Vini. Pregunta a Vini, si te quieres le busco y viene aquí, ¿no? No, yo no soy Vini y yo no tengo consejo a dar a Vini. Vini es un grandísimo jugador, ha llegado aquí a Real Madrid, ha conocido todas las etapas del club. So, no soy nadie para dar consejo a Vini. La única cosa que es mi responsabilidad a mí y al equipo, como lo ha dicho antes, de cuidarle, de protegerle y de hacer todo para que se sienta bien y feliz, porque lo sabemos, que cuando Vini es feliz es un jugador completamente diferente.
Bonjour Kylian, et Diego Rolo pour
Són les paraules de Kylian Mbappé. Ara recuperem el moment en què ha tingut aquest record carinyós cap a les víctimes de l'accident ferroviari a Còrdoba i no sé si Elena has pogut escoltar si li han preguntat per Xavi Alonso i la seva destitució.
De moment no, però estem pendents, sí que a veure si ara en aquests minuts propers li pregunten.
Doncs estem pendents de saber quina reflexió fa en públic Kylian Mbappé sobre la destitució de Xavi Alonso, també la presència de Arbeloa. És un tio que... Chapó, com parla el castellà, carai, sí.
No, el castellà...
El castellà i el missatge.
I el discurs i el que diu,
I el missatge, sí.
Em sembla que sense ser capità i un jugador que és veritat que té pes, però que porte poc, em sembla... Tot el que ha dit, vamos, sí. Ho firmo.
Té la jerarquia d'un capità dintre del vestuari amb un any i mig i es nota. O sigui, al final surt segurament perquè juguen contra el Mónaco i tal, però al final es veu autoritzada del vestidor, segur.
Vini, ¿te ha gustado lo que ha dicho Mbappé de ti?
Has visto, eh? Es el mejor del mundo. ¡El mejor del mundo!
Ha dit uno de los mejores, ¿eh, Vini?
Sí.
Bueno, pero uno de los mejores, ¿quién es? El mejor también es uno de los mejores, ¿o no? Es que tú no piensas, tonto, gilipollas. Es que tienes que pensar
perdón,
más.
Te demano perdón
tienes
porque
que pensar
perdón,
más.
Te demano perdón porque te he enrabado.
Lo único que yo envidio de ti...
Pero que te sigue, perdón, cálmate.
Que te calles tú. Lo único que yo envidio de ti es que tú tienes el MCAT.cat cerca. Esto sí que lo envidio yo de ti. Lo único que tú tienes mejor que yo, el MCAT.cat.
¿Por qué se sembla tan?
Que se sembla
molt, la llengua y todo.
Lo mejor material para construcción, decoración, reforma, diseño de la
jardinería,
asesoramiento, material sostenible, MCAT.cat, Tete.
Una 17. Estem pendents del sorteig de Copa a la Ciutat Esportiva de Las Rozas. Quarts de final. Bruno, requadrem els possibles rivals del Barça en aquest sorteig.
És sorteig més o menys pur, perquè al Barça li pot tocar qualsevol dels equips que estan classificats, és a dir, Atlètic de Madrid, Atlètic Club de Bilbao, Betis, Real Societat, València, Alavés i Albacete són els possibles rivals. L'únic condicionant és que si li toqués l'Albacete al Barça, jugaria en el partit, que recordem és a partit únic, al Belmonte. Jugaria Albacete, la resta és sorteig pur dels quarts de final que jugarien entre el dimarts 3 i el dijous 5 de febrer.
Doncs en breu ja començaran a sortir els noms dels equips. El Barça al sorteig d'aquests quarts de final de la Copa del Rei, que se celebra ara a la ciutat del futbol de Las Rozas. El viurem en directe, aquest sorteig. Ens falten encara les notes del professor Flaquer, les dades del Fermín Suárez, el que encara no sabeu del Real Societat Barça, però
no hi acabarà tot, sí que...
anem retrasant perquè l'actualitat ens porta a moure els continguts del programa, ja que la ràdio és un ésser viu de sang calenta.
Sensacional.
És un ésser viu de sang calenta i ara mateix estem pendents del que ha dit Kylian Mbappé, del que està dient, també de la roda de premsa d'Arbeloa, del sorteig de Copa, de la compareixença del president del govern Pedro Sánchez. Vull dir que estan passant tot en horari que t'hi jugues. Què més vols?
No, jo, per això estem aquí els dilluns, ja sabem a lo que venim.
Hi ha algun equip que us faci especial gràcia com arribar als quarts de Copa?
Sí, home.
Jo no vull l'Albacete. Els altres...
No vols l'Albacete?
No.
Ah, no puedes contra un segundo, qué tonto.
No, bé, jo crec que el
Barça... Tu l'has vist molt, no? Perquè narres, comentes partits de segona.
No, però no perquè em faci por. Jo vull una eliminatòria una mica més pujadeta de to. Jo. A mi m'agradaria anar amb un equip de primera i, si pot ser, assequible, no? Tipo, Albert, València. Jo vull el València. A mi
València.
València, sí.
Sí, a mi, si em dius...
Va ser rival del Barça l'any passat, el València, a la Copa.
No especialment, és a dir, bueno, no tinc una preferència molt marcada, però després del que va passar ahir, Real Societat no estaria malament, no?
Ah, mira,
també va, que surten els noms dels primers equips. Va, el sorteig de Copa, el vivim en directe al que t'hi jugues.
Sorteo de quartos.
Albacete Balompié.
El Albacete Balompié. Real Madrid, Celta, Leganés y San Fernando, superados por el Albacete, que tendrá un rival de primera división en cuartos de final. Antonio Sivera. Mano derecha, campeón de Europa, sub-19 y sub-21 con la selección española. Guardameta del Deportivo Alavés.
Es que trae la bola.
Acostumbrado a utilizar las manoplas. Hoy sus manos extraen el rival del Albacete.
Fútbol Club Barcelona.
¡Mira!
El Fútbol Club Barcelona.
A la primera.
Duelo inédito en la Copa del Rey, aunque la última vez que se enfrentaron fue el primer gol de Leo Messi. Como barcelonista, Jefté Betancor, de goleador a goleador, ¿qué os parece enfrentaros al Barça?
Parla l'autor de dos dels tres gols de l'Albacete a l'eliminatòria contra el Madrid.
¿Qué te voy a decir? No. Lo vamos a dar todo. Creo que vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión, que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Es un partido ilusionante y creo que nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo. Pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y vamos a intentarlo, ¿no?
Jefté, de goleador a goleador, tienes aquí a Antonio López Alfaro. ¿Qué consejo le da el máximo realizador de la historia del Albacete al máximo goleador del Albacete en esta Copa del Rey?
Le podría decir, hola Jefté, ¿qué tal? Le podría decir que sigue igual, ¿no? Al Madrid le hizo dos goles, un gol también de Javi Villar, tremendo. Entonces que siga así, que siga trabajando como está. Le costó los inicios en Albacete, pero cada vez lo vemos mucho mejor y estamos convencidos de que va a ser un puntal importantísimo para nuestro Albacete Balompié durante toda la temporada. Y en la Copa del Rey ya lo es, que siga así y a ver si consigue hacer algún gol al Barcelona también.
Pues muy bonito,
sí,
este...
Ojalá así sea.
Esta mezcla de generación.
Doncs ja tenim el rival del Barça als quarts de final de la Copa. És el que no volia el Jofre Mateu.
Clar.
És l'Albacete, que va eliminar el Madrid a 3-2 amb dos gols de Jefté, a qui acabem d'escoltar. Un Jefté que va ser company teu, Adai Benítez.
Vam ser companys al Tenerife. Ell estava al filial, però per la seva, el seu bon fer i la seva bona temporada va acabar amb nosaltres al primer equip i, bueno... De... No va ser una, molt llarg, perquè jo no vaig estar molt de temps allà, però me'n recordo i m'alegro que li vagi bé. La
ell va explicar
gols,
que...
Me'n alegro, però també em va fotre una mica.
Sí, clar, perquè va eliminar el Madrid, però es veu bon tio i ho ha passat malament, perquè va explicar en una entrevista al Larguero que fa uns anys va deixar el futbol i es va posar a treballar d'electricista, perquè necessitava netejar la seva ment.
A veure, era un bon jugador, sí que és cert que els jugadors també... també maduren amb el temps. Era un jugador en aquell moment amb molta qualitat, però sí que és veritat que me'n recordo que era una mica dispers, però és que també tenia 20 anys. Tenia 20 anys i a mi personalment també em va passar. O sigui, hi ha moments en aquella època que si no estàs madur del tot, el futbol és... No saps si tiraràs, si no tiraràs, i dius, què faig?
L'Albacete va...
Per Olympiacos, eh?
Estàs dit per Olympiacos, Jefté.
Sí, sí. Vull dir que va fer bones temporades, el va... fitxar Olympiacos, allà no va funcionar i l'ha cedit.
I està cedit a l'Albacete. El Barça serà el seu rival, el rival de l'Albacete. Albacete-Barça és la primera eliminatòria d'aquests quarts de final. Que quan es jugaran, Bruno?
Entre el 3, dimarts 3 de febrer i dijous 5 de febrer.
L'Albacete va eliminar el Madrid. Aquest cap de setmana va guanyar 1-0 al Cádiz, a la Lliga. Està a la part baixa de la classificació. Amb aquests 3 punts ja escala unes quantes posicions perquè la segona divisió és molt igualada. Jofre, del que tu has comentat, l'Albacete pot posar en problemes al Barça o no, del que comentes a la tele i veus, per tant, bastant més l'Albacete que tots nosaltres?
La probabilitat és baixíssima, és a dir, el Barça li ha trobat el rival més assequible amb molta diferència. L'Albacete és un equip que ja vam veure que és competitiu, perquè a la segona divisió els equips saben el que fan, però no està fent una gran temporada a segona, tot i que ahir també, aquest cap de setmana també ha guanyat i va traient el cap, però té prou dificultats i traient 2-3 jugadors no és un equip de moltíssim nivell, per tant, no em genera dubtes que el Barça passarà.
Hi ha una altra eliminatòria que ja coneixem?
Sí, duel basc a l'Aves Reial Societat. A Mendizorroza es jugarà el partit entre l'Aves i Reial Societat.
No sé si tenim per aquí el pare de Lamine Yamal, perquè aquesta setmana Lamine no juga, partit de Champions,
està
sancionat i descansarà Hasselhart.
Sí, bueno, ahora que tenía un par de días libres, yo que esperaba que el mejor hijo del mundo, que es ni más ni menos, bueno, soy yo, pero luego es Lamine Yamal, porque él es el mejor hijo del mundo, porque es hijo del mejor padre del mundo y esto le hace mejor hijo, y yo esperaba que me viniera a ver... Porque desde que supe la sanción en Champions que llevo friendo de todo. Y ahora no sé si vendrá y tengo la nevera ahí.
¿Qué tienes
en la
nevera?
Y 6 congeladores llenos. 6 congeladores. He tenido que ir a la Zanussi a comprar congeladores para que me quepan todos los tuppers de nuggets, de alitas, de croquetas. He llegado a freír un buey entero que me he comprado una freidora industrial de 7 metros... Que es una piscina con la única diferencia que en vez de cloro lleva aceite hirviendo. Yo creo que me vendrá a ver porque tengo muchos planes para él. Incluso le he comprado un embudo para que quepan los 1750 nuggets que le tengo preparados. Quería ir de excursión juntos a PortAventura y hasta había contratado un sherpa y un burro para que nos llevaban los tuppers de 7-Up frito que le he hecho. Porque ahora estoy probando la alta cocina. Cosas que nadie ha hecho nunca. Se me cayó una botella de 7-Up a la piscina de freír y ha salido entera. Y entonces tengo el 7-Up frito a ver si se lo puede comer, porque frío esto no vale nada. No vale para nada. Y entonces hay que hacer una escuchar Young Dolph, digamos, en un Walkman que le he frito también. Le he freído un Walkman.
O sea, que lo vas a cuidar bien.
Claro que lo voy a cuidar bien estos días, hombre. Si, esto sí viene. Que yo qué sé, a veces pilla un avión y se va para aquí, para allá, pero que me deje ir también con él, que al final soy el mejor padre del mundo.
Le iré a ver descansar a la Lamine Yamal, que ahí va a hacer un muy buen partido, ¿eh?
Partidas. Para mí, partidas. Per mi, bé, ahir només per dir-te que ell participa 96 vegades, que és una autèntica bogeria, a mi em va agradar moltíssim, i ahir fa un 11 de 14 en regats. Ara mateix, jo no veig cap altre futbolista del món que ho pugui fer. Jo.
Ara tancarem la tertúlia amb el teu escàner, amb la del Masterclass, parlant dels punts positius de la derrota del Barça d'ahir, que n'hi ha molts, però ens queda per escoltar. Què ha dit Mbappé de Xavi Alonso, que ha parlat quan estàvem comentant l'actualitat i escoltant també el butlletí informatiu de la SER, i en directe ara podem escoltar Álvaro Arbeloa, que acaba de sortir a parlar en roda de premsa prèvia al Madrid-Mónaco de demà.
¿Cómo está el equipo y qué esperas de ese partido de mañana? Gracias.
No, el equipo está bien. Yo creo que con muchas ganas, positivos después de la victoria del sábado y con la mente puesta en el partido de mañana, sabiendo que es una competición muy importante para nosotros, en la buena situación en la que estamos, que ganando mañana pues nos acercaría mucho a ese objetivo, así que somos conscientes de la trascendencia que tiene y queremos hacerlo haciendo un gran partido y brindando una victoria a nuestros aficionados.
Aquí Marcos de la Rocha en directo para el Twitch del Chiringuito. Hoy a la salida del entrenamiento, las cámaras del Chiringuito hemos captado una conversación suya con Vinicius, se ven hablando sobre multas, que la gente llega tarde. No sé si nos podía comentar un poquito más sobre esto. Gracias.
Estás en todos lados los del Chiringuito. Nada, bueno, como hemos salido del vídeo y debía ser que, como estabais todos vosotros, había alguno peinándose, otro aquí hasta se echan colonia y... Bueno, había que salir un poquito más rápido y simplemente una anécdota graciosa y bueno, nada más.
Muy buenas, Álvaro. Pedro San Miguel para Televisión Española. Ha salido aquí Kylian Mbappé y, bueno, entre otros mensajes ha querido pedir a la afición, parece que no se pite solo a un único jugador, aludiendo a Vinicius. Te quería preguntar nuevamente tu opinión, después de escuchar también a Kylian Mbappé, por esa situación que el otro día se vivió y cómo está Vinicius después de escuchar esos pitos. Gracias.
No, Vini lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y por supuesto a Vinicius, ¿no? Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años, lo dije el otro día, nos ha dado dos Champions y nos ha dado noches mágicas, excepcionales, y yo creo que necesita el Bernabéu para dar su mejor versión, porque es un chico con un corazón enorme, es muy emocional, su fútbol también lo es, y bueno, creo que él quiere a este escudo, quiere a la afición y bueno, la quiere de su lado. Y yo como entrenador, pues me encantaría mañana un Bernabéu que esté al lado de Vinicius y de todos sus jugadores.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Uno de los debates en el último año, sobre todo esta temporada, es que al Madrid le falta un centrocampista de creación y que con esta plantilla puede ser que no le dé para ganar la Champions o ganar la Liga. ¿Tú crees que al Madrid le falta un centrocampista de creación y que con esta plantilla se puede ganar Liga y Champions?
Yo creo que he dicho desde el primer día que tengo una plantilla extraordinaria. Tengo una suerte tremenda y estando con ellos estos 6 días, pues me he dado cuenta en el plano corto todavía son mejores de lo que pensaba y he venido aquí a luchar por todos los títulos, ¿no? Que ahora mismo son Liga y Champions y ese es el objetivo que tenemos los jugadores y yo, pelear por estos dos títulos y para ello vamos a hacer lo que haga falta para pelear por ellos y nos encantaría que la afición estuviese de nuestro lado porque sabemos que sin ellos no tenemos muchas posibilidades, ¿no? Lo necesitamos de nuestro lado, como así ha sido siempre, cuando el Real Madrid ha conseguido títulos ha sido en gran parte porque el Bernabéu ha hecho mucha fuerza, ha estado al lado de sus jugadores, les ha ayudado. Se habla muchas veces de las remontadas mágicas del Real Madrid y bueno, pues si le preguntas a cualquier rival, todos te hablan de lo mismo, ¿no? Del ambiente que es capaz de crear el Bernabéu y eso es lo que queremos y también somos conscientes de que es trabajo nuestro devolverles esa alegría al Bernabéu y que nos den ese apoyo.
Aquí. ¿Qué tal, Álvaro? Sergio Rodríguez del diario Marca. Hemos hablado de los pitos a Vinicius, no solo se centraron sobre él, también sobre Bellingham. ¿Qué crees que debería hacer estos dos jugadores, cómo deberían reaccionar mañana para evitar que esa relación con el Bernabéu se deteriore?
Igual que el otro día, no tienen que hacer nada diferente ni distinto. El otro día salieron, quisieron el balón, corrieron, se esforzaron, tuvieron una grandísima actitud. Fueron desequilibrantes, yo creo que haciendo una segunda parte muy buena que se acerca a todo lo que queremos ver en el equipo y bueno, pues ese es el Vini y el Jude, Vinicius y el Bellingham que queremos ver, son futbolistas, bueno, pues seguramente todos los mejores futbolistas del mundo y vuelvo a repetir, ¿no? Creo que ellos también necesitan a la afición para sacar la mejor versión de cada uno de ellos.
Hola Álvaro, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por unas declaraciones también suyas del sábado. No sé si teme que haya parte del público que va al Bernabéu a diario que se tome mal lo que dijo, que criticar a Florentino es no querer al Real Madrid.
No, a ver, vamos a decir lo que yo dije, ¿no? Y vuelvo a repetir que lo dije el otro día 3 veces y igual no ha quedado muy claro, ¿no? Yo, como canterano, como jugador y sobre todo ahora especialmente como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu, muchísimo al público y a su opinión, que la expresen como que ellos consideren. Yo evidentemente pienso que las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid, y lo que dije el otro día es que sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid, sé que por quién están organizadas, a mí no me van a engañar, y como te digo otra vez más, el máximo de mis respetos y el agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional y estoy seguro que ellos quieren lo mismo que yo, que es que su equipo gane títulos.
No sé quines campanyes són, pot ser referir al tío Faja, que va dirigir una de les xulades al Bernabéu fa uns quants anys contra Florentino Pérez. En fi, va, que és per riure. Mbappé, hi ha hagut un moment on s'ha enganxat amb un periodista, Miguelito, de la COPE, hombre, quan li han preguntat per Xavi Alonso.
¿Por qué crees que el equipo se cayó así?
¿Y de dónde sales eso?
¿Qué diferencias notas entre el antiguo entrenador y el nuevo?
¿Te ha dicho problema del entrenador con algunos jugadores?
Sí, sí, sí.
¿De dónde sabes eso tú?
Bueno, eso se ha comentado y...
¿Sí? ¿Quién?
Ha aparecido por muchos medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es la pregunta?
La pregunta es que, en tu opinión, ¿por qué crees que no acabó triunfando Xavi Alonso? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué cambios notas ahora con Arbeloa?
No sé. Decir que a Xavi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad, porque al final se fue antes que se decide todo lo título. Ha perdido únicamente un título, que es la Supercopa. El resto somos vivos en todas las competiciones. Hemos perdido la Copa después de Xavi. So, al final, la única cosa que tengo es que Xavi para mí va a ser un grandísimo entrenador. Yo he tenido una relación espectacular con él. Yo lo deseo el mejor porque yo me ha gustado su visión del fútbol. Es un entrenador que tiene esta obsesión para el detalle, para el juego, y conoce mucho del fútbol moderno. Al final ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Y ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar, porque es su primera experiencia como entrenador profesional, y vamos a dar todo para que se pase bien para Arbeloa y para el Real Madrid siempre.
Mbappé responia amb una pregunta, diguem-ne, amb un to agressiu a la que li havia formulat Miguelito de la COPE, que aguanta bé el tipus. Aviam, hi havia jugadors que rajaven de l'entrenador al president, entre altres ho vam explicar nosaltres, amb més detalls que ningú, el Bruno Alemany. De fet, va citar fons del cos tècnic de Xavi Alonso que sabien perfectament des de finals de novembre, principis de desembre, que hi havia mínim 7 jugadors que criticaven a Xavi Alonso davant del president. 7 jugadors. I això Xavi Alonso ho sabia. I potser Mbappé no està entre ells.
Jo crec que no.
No està entre ells, no
està entre ells, però que n'hi ha altres que sí.
Mbappé és més intel·ligent.
Un entrenador que no t'ha portat mai, un entrenador que no t'ha portat mai a la cuina de la Laietana, ho sento molt, però no pot seguir.
Totalment.
Heu d'anar a la cuina de la Laietana.
Florentino Pérez no és com tu, president. Florentino Pérez és menjar patata bullida i beure aigua.
Home, tu saps que hi ha un lloc com la cuina de la Laietana, amb plats com l'arròs de la cuina de la Laietana i la paella de marisc? Aneu a Via Laietana 71 de Barcelona i comprovareu per què un entrenador ha de portar els seus jugadors a la cuina de la Laietana.
Gràcies, president. Ha parlat més coses sobre Xavi Alonso, Mbappé?
No, sí, yo he hablado con él el día que ha pasado la noticia. Porque como lo he dicho, yo tengo muy buena relación con él, hemos hablado de eso, de la vida, de lo que va a pasar por él después. Yo quería apoyarle un poquito porque nunca es fácil cuando te pasa este tipo de cosas, pero justo o injusto no es mi responsabilidad de hablar de eso. Yo soy jugador de Real Madrid y con todo el cariño que tengo por Xavi Alonso, la vida es la vida, el fútbol es un mundo así, ahora yo tengo que seguir adelante y apoyar a mi nuevo entrenador, que es Álvaro Arbeloa, con todo el cariño que yo he dado a Xavi, pero es la vida de un futbolista, del mundo del fútbol de alto nivel, y yo no pienso que vamos a perder tiempo de justo o injusto. Es una decisión del club, hay que respetarla y defender siempre el escudo de Real Madrid.
Per parts de Manol Barper, el que ha dit Mbappé pronunciant el nom d'Álvaro Arbeloa, crec que no l'ha pronunciat bé, anirà als tocs del Saissó, demano aquest bar. Dit això, m'encanta com parla Mbappé, crec que parla molt bé, s'expressa molt bé el missatge que llances de capità, i contrasta amb lo poc que m'agrada, i això és una qüestió de percepcions, i potser sóc jo, Arbeloa. El trobo fals, però fals.
No es note.
Fals,
no
fals.
Es note gaire. Jo hagués dit que t'agradava una mica.
Allà, curiosament, avui també el Chiringuito capta una discussió entre Arbeloa i Vinícius, Dielli, que lo de les multes i que...
Va, qué bien lo hicimos. Periodismo de nuevo. Ahí está, viendo de nuevo.
Que el chupem el dit o què?
Però Mbappé...
Becarios 24-7 en les puertas de Valdepeñas.
No l'agafen ni mitja.
Hi ha una voluntat de crear-li perfil a Arbeloa, un perfil d'entrenador... que posa els punts.
Ha llegado hoy a las 5 de la mañana. 5 de la mañana.
¿Qué os penseu? ¿Que som tontos o qué?
Ahí está, 5 de la mañana.
I avui casualment li capten que li està dient a Vinicius que s'espavilin i que si no hi ha multe. Ahí está. Anda, me va. Venga.
Se ha puesto como tendría que haberse puesto Xavi Alonso desde el día 1. Ahí está.
Que no cole. Bueno, no sé si ho compartiu.
Ho comparteixo igualment. Sí, sí.
És un palangan, és Arbeloa, de
cuidado.
A mi em sembla que està jugant un paper perillós, però bueno, no sé si la paraula és celebrar, però m'agrada que l'entrenador tingui consciència del que vol fer. O sigui, se'l veu clarament amb intencions.
Sí, que Florentino Pérez estigui content.
N'hi ha uns que van cap aquí, cap allà, i no saben si te posen la gorra al revés, no saben si van o venen.
Jo abans deia que no m'agradava, evidentment no sé com és realment com a entrenador i dintre, perquè una persona pot canviar molt des de fora la roda de premsa a com és a dintre, però des de fora, i soc madridista, no sé per què no m'agrada. No m'agrada.
No cau gaire bé.
No m'agrada, però podeu... O sigui, no estic dient
que
no m'agrada.
I això ho diu un madridista.
No m'agrada la casa des de fora no m'agrada.
És que comparteixo absolutament aquesta sensació.
La façana.
Bueno, en fi.
Façana, no?
Ja s'ho farà.
No? Sí, no?
Va, que hem de tancar la tertúlia. La del masterclass de l'Àlex i amb la participació del Jofre Mateu i el Dadai Benítez, també va.
Del Masterclass.
Perquè la derrota del Barça, segons tu, Àlex, ens deixa 4 punts a destacar i que són positius. El primer, la sortida de pressió.
Sí, exacte.
En pilota.
Sí, per sortida de pressió crec que és un partit brillant del Barça, diria que brillant. La Real Societat, com han fet molts equips, et fa home a home i et ve a apretar dalt, i a diferència d'altres dies on el Barça ha patit, ahir no pateix absolutament gens. De fet, la Real Societat només pot aconseguir 8 recuperacions a camp contrari en tot el partit. Crec que el Barça està molt bé sortint amb el triangle, sobretot venint amb Dani Olmo, amb De Jong, amb Pedri. Surt molt bé del darrere i crec que ho fa amb nota.
Va sortir molt bé de la pressió el Barça. El segon punt és que va saber trobar l'home lliure.
Correcte, perquè no només es queda aquí, sinó que després li sap donar progressió al joc. Va trobar molt bé l'home lliure, 73% de possessió estable durant tot el partit, i després Lamin, 96 intervencions i un fet molt inusual, que és que Fermín i Olmo, els dos que van jugar de mitja punta o de fals extrem, participen més que un dels centrals, que és Cubarsí. Això vol dir que tots els jugadors de mitja en camp que van davant van participar molt.
La tercera qüestió que et crida l'atenció, la fluïdesa a l'últim terç de camp.
Sí, l'última part de camp, que el Barça també té intencions i té fluïdesa. Ho heu dit, no? Aquí, 25 xuts, 7 ocasions claríssimes, 5 pals, 2 gols anul·lats i, el més fort de tot, 53 intervencions dins de l'àrea rival.
I destaques també la recuperació post-pèrdua de pilota.
Exacte, perquè tot això ofensiu ho va fer sense trencar-se com a equip, al contrari, va viatjar junt durant totes les zones del camp, 53 recuperacions, tot i tenir molta més possessió que la Real Societat, en va fer 10 més que la Real. L'equip va recuperar molt ràpid, sobretot després de perdre pilota.
4 punts que destaques, tot i la derrota del Barça, la sortida de pressió, el trobar l'home lliure, la fluïdesa a l'últim terç i la recuperació post-pèrdua.
Sí, sí, m'agrada molt l'anàlisi perquè, a més, reforça un missatge que jo fa dies que vaig intentant dir, que és que el Barça no és un equip que no estigui bé en defensa. El Barça juga amb un risc que comporta passar per moments sense pilota que patiràs, o sigui, ja ho compren, i els jugadors han d'estar molt espavilats i individualment molt fins, però no és que no estigui bé, és que jugue a això.
Jofre Mateu, Et veurem al bar aquesta setmana. Vale. Obrim dimecres i dijous. No sé si et toca dijous, això ja t'ho dirà l'Helena, que és la que manem.
Ja direu.
Àlex, llegim a l'Avantguardia també. Una abraçada.
Un plaer.
Adai Benítez, saps setmana. Que el nostre cor està amb l'Europa en gran part força, gràcies a tu.
Que bé, que bé. Vinga, que vagi bé, un plaer.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.